Som la cinquena paret i avui trenquem murs.
La cinquena paret, presentat per Marta Sanz. Donem veu a artistes, posem el focus als temes tabús i desvetllem els secrets amagats entre bambolines.
La Fiscalia obre una nova investigació pel cas de l'Institut del Teatre. L'Acadèmia del Cinema Català i Barcelona creen un departament de prevenció d'abusos en el sector. La Fiscalia arxiva les denúncies a docents de l'Institut del Teatre per abusos. L'Acadèmia del Cinema detecta 150 casos d'abús o assetjament en el sector.
5 mesos que portem d'any i sembla que el pati està revolucionat. Ja no estem per callar-nos l'abús de poder que es pateixen en el món de l'espectacle. Molt bon dia, som la cinquena paret, sóc la vostra presentadora Marta Sanz i avui m'acompanyen la Caterina i la Carmen per parlar de dinàmiques de poder, abusos i coaccions. Però no ens avancem. Què és l'abús de poder? Nosaltres el tractarem com aprofitar-se de l'autoritat que es té per extorsionar a una persona amb la fi d'aconseguir els seus propis interessos. Llavors, què porta passant tot aquest temps entre bastidors? Quines classes d'abusos pateixen els actors i les actrius per part d'altres càrrecs? Entendrem per fi què és un director d'intimitat? Per fer-se un home en el teatre i el cinema, cal formació, dedicació constant, saber-se moure i, al cap i a la fi, tenir contactes. És a dir, és un món molt sacrificat. Acostumem a romantitzar la indústria audiovisual, però no és un camí de roses. O és això el que ens han fet creure? Avui ens mostrarà la seva perspectiva i com ho viu des de dins una actriu que comença a tenir el seu bagatge. Ficada de ple a la indústria i amb les idees ben clares, un fort aplaudiment per la Clara Sanz! Molt bon dia, espectadores i espectadors. Avui tenim una convidada molt especial amb la qual trencarem murs, la gran actriu, ballarina i intèrpret, Clara Sanz.
Yeah. Hola, bon dia.
Molt bon dia, Clara. Estem molt contentes de tenir-te com convidada. I, bueno, ara parlarem una mica de la teva trajectòria perquè t'has format en escoles com la Òlia, la Nancy Tuñón, la Laura Jou i has fet molts cursos amb grans professionals i també has fet un taller de direcció a l'Institut del Teatre. I bueno, parlant d'aquesta institució, l'any passat va sortir tots aquests abusos de tant de poder com sexuals per part dels professors i els alumnes i tu et volíem preguntar que com vas viure tot això i quan estaves a l'institut i si ho vas arribar a viure tu o companyes o...
Va ser fort perquè justament quan jo vaig començar a fer aquest taller de direcció, que jo estava d'actriu allà a l'INSI, va ser just en el moment on va sortir tota aquesta informació. I clar, jo ho vivia des de fora, perquè jo no he estudiat a l'institut, aleshores no conec els profes i no he tingut relació amb ells, però a la vegada tinc molts amics i amigues que han estudiat a l'INSI. T'explicaven coses i per mi era molt... O sigui, era evident que passava, perquè és una institució que al final és molt conservadora i que es fonamenta des de fa molts anys com en una educació molt clàssica. Com mai s'havia dit tan obertament, va ser com una mica xoc. I va ser fort perquè això, s'organitzaven assemblees i tal, i era com molt heavy perquè de sobte sortien casos com per sota de les pedres. M'han explicat més coses. Com a simple vista podria semblar que no és un abús, perquè clar, no hi ha cosa sexual, però sí que... Però jo crec que dins de les arts és tan fàcil jugar amb les il·lusions i els somnis de les persones que...
Total,
clar.
Sobretot en un plan de formació és com una persona està molt, molt vulnerable i és com el teu professor, saps? En plan, t'has de fiar d'aquestes coses.
Total.
I tu, en el plan de formació com a actriu professional, ara que estàs entrant en aquest mundillo, has notat aquest abús de poder per part de directors, professors, tècnics, producció... O saps d'algun cas personalment? No s'ha de dir noms ni res.
Sí, jo tinc amigues que han patit abusos de poder molt heavies, o sigui, molt heavies a nivell d'estar a classe de dansa i que et digui, quítate la falda, que així te puedo tocar bien, o sigui, a este nivell, I que és molt bèstia,
és
que,
clar, molt
perquè
bèstia.
La dansa passa molt que com hi ha aquesta cosa que t'han de corregir amb el cos, pues venga, toqueteo i tal, i no sé quantos, però bueno.
Sí.
I després, a nivell professional, o sigui, a mi no m'ha passat, jo tinc la gran sort que a nivell professional no m'ha passat mai i espero, toco pedra perquè
exacte,
no em passi mai més. Però sí que he vist abusos de poder i sí que he vist com les productores juguen amb la gent jove. Al final els productors són els que tenen el poder absolut dins de la indústria i són els que decideixen. Aleshores potser t'agafen una història, te la canvien tota i diuen ja està, és nostra història, esto te hemos pagado este dinero que segurament està molt mal pagat. I ja no pot ser res amb aquesta història.
Clar, és la teva paraula contra la seva i són com una gran institució, és com enfrontar-te en el
monstre.
Exacte.
té molt a veure amb el patriarcat, perquè, òbviament, aquests llocs de poder normalment els ocupen homes, però també crec que hi ha dones que han ocupat aquest espai i per poder-se fer com amb aquest poder han hagut de repetir comportaments de la masculinitat,
sí,
del patriarcat.
Sí, aquest poder, aquest no, tòxic.
Sí. I aleshores no deixen d'exercir aquest poder de manera tòxica.
Clar, perquè no voy final, a ser menos que un hombre que té exacto, la mateixa posició. O sea,
que la solució no està tant en si és una dona o és un home, sinó en quin és el seu comportament.
Parlant del que has comentat abans de la dansa i tal, sabem que ets una grandíssima ballarina, però dins del món de la dansa sempre hi ha l'altra cara. I creus que hi ha alguna diferència entre el món de la dansa i el teatre?
Jo sempre diré que la dansa és la disciplina més difícil i més exigent. Aquests adjectius comporten que segurament la formació i després la professionalització d'això és molt més heavy.
Hmm.
O sigui, jo he tingut la sort absoluta de que la meva profe de tota la vida és un àngel i mai, per exemple, a mi, que jo tinc un cos que podria perfectament haver-me discriminat a dins de les classes de dansa clàssica, sobretot, mai m'ha dit res sobre el meu cos, que si tengo que bajar peso, que si no aconseguiré res amb aquestes cames. Amigues meves, que són primíssimes, han estat, ai no, això no puedo comer, una manzana, perquè després, si no, tinc assaig i em diran que he menjat molt i tindré la panxa inflada. Bueno, perdona.
Sí, sí, sí. I hem parlat d'això d'abans, quan una actriu o un actor està en un pla de formació, és un moment on necessita molt, o sigui, l'ajuda del mestre, com una guia que l'ajudi a encaminar el seu potencial i sobretot a un espai on es pugui desenvolupar, crear i sobretot, com ens agrada dir a la Nancy, jugar i anar a fondo.
Sí.
I, bueno, sabem que va ser professora de primer de la Nancy Tuñón, sí. Crec que també era l'assignatura de tècniques de moviment de cos i jo vaig ser una gran afortunada perquè vaig tenir la Clara de professora. I, bueno, et volíem preguntar que com vas voler enfocar la manera d'ensenyar i com et vas assegurar que crea un espai segur per als teus alumnes.
Mira, jo, o sigui, clar, jo just quan em van proposar ser profe feia res que havia acabat la formació, o sigui, ho tenia com tot molt recent. I dins de que a Nancy no passen aquestes coses que van passar a dins i tal, sí que hi ha profes que són molt dures i jo les he tingut. Jo sóc de les actrius que prefereixo que em peguin canya i em diguin, Clara, tia, això és una merda, saps? Però, bueno, no sempre estàs forta com per aguantar aquests comentaris. Quan em vaig plantejar les classes vaig dir, jo no volia enganyar ningú. Mira, era el meu primer any donant classes i vaig pensar, és que tindràs alumnes, que tindràs la teva edat. Per tant, no et posis en plan profe, perquè no ho ets. Jo em vaig conscienciar molt de que jo estava allà per acompanyar-vos. Sí que hi havia la jerarquia, òbviament, perquè si no, allò hauria sigut un desmadre. Jo vaig intentar des del primer dia dir com que no hi havia venir malament, que no hi havia error, estan investigant, estan a primers, estan formant, s'han d'equivocar, o sigui, com per molt que la meva exigència era forta, tota l'estona pensava, s'han d'equivocar, si no s'equivoquen no aprendran, perquè jo, quan més he après, ha sigut quan l'he cagat, perquè si no, jo vaig aprendre moltíssim, també.
Tu tenies molt clar això, i a part que vas de sortir de la formació, i era com, vale, no vull repetir aquests models d'abús, i si tu ho havies patit, en algun moment és com, vale, no, vull fer-ho de tal manera perquè jo entenc els alumnes.
Clar, que també vull dir que, o sigui, també crec que és algo generacional, els profes i les profes que hi ha, que tenen més de 40 anys, han après així. Aleshores, la seva forma d'ensenyar és aquesta. Aleshores, jo crec que ara el bonic seria que revisessin i que gestionessin una nova forma d'ensenyar sense perdre de vista tot el seu criteri que, òbviament, el tenen i que tenen tota l'experiència del món com per poder donar classe. Parlo com de microabusos, saps? Perquè anant al final ja han hagut microabusos. El que seria increïble és que es giri i diguin, vale, això en veritat no m'aporta perquè no estic ajudant a la persona que tinc davant.
Volíem preguntar-te també sobre el teu pas per la sèrie Cardo i que sabem que el teu primer dia devies estar molt nerviosa i perquè també sabem que la primera escena que havies de gravar era la de la videotrucada amb el Ligue de la Vego, que és el teu personatge de Cardo. I en aquell moment, en aquell tipus d'escenes, vas tenir algun tipus de coordinador d'intimitat o va ser de fer el que tu sentissis en aquell moment, una mica improvisació? Com es va dirigir aquest tipus d'escena?
Doncs, mira, ho has explicat superbé perquè jo estava nerviosíssima el primer dia.
Ens imaginem, sí.
Estava aquí, no s'han equivocat d'actriu, bueno, impostora, absolutament impostora. I va ser molt guai perquè jo vaig seure al sofà on havia de fer la seqüència amb una cara de cagada que flipes i l'Anna Rujas, que no dirigia però òbviament tenia la seqüència amb ella, em va veure i em va dir què et passa i jo com, Anna, estic cagada tal, o sigui, com no podia com reaccionar i em va dir, vale, tranqui. Aleshores em va agafar la mà, em va portar per tot el plató, bueno, el plató, la casa de la Bego, em va ensenyar tota la casa de la Bego, en plan, això és tu cocina, això és tu habitació, tal, no sé què, i després em va presentar d'un a un a tot l'equip tècnic que tenia davant. Clar, jo vaig sota aquell sofà i estava tot de samarretes negres mirant-me i jo m'havia de posar allà a masturbar-me, saps?
Clar, clar.
I aleshores sí. Era com, uau! I només de saber el nom d'aquesta gent, encara que no me'n recordava de ningú, em va donar una tranquil·litat absoluta, com de, ah, vale, vale, som mi equip, estamos juntos en esto, som-hi. I després, les escenes de sexe, o sigui, bueno, l'escena de sexe que tinc a la sèrie va ser molt guai perquè, òbviament, durant tot el procés, elles em van preguntar, en plan, tia, si tens algun problema, no ho fem, el que sigui... I jo aquell capítol me'l dirigia al Lluís Sallarès i aleshores jo li vaig dir, Lluís, jo vull un assaig amb aquest noi perquè no el conec i, o sigui, el que més nerviós em posa de tota la sèrie és aquesta escena. I em va dir, vale, pues, o sigui, concretem un assaig, tal, i aleshores ens vam fer un assaig i va ser molt guai perquè vam fer com un exercici com de donar-nos permís entre nosaltres dos, o sigui, com molt d'actors, i aleshores des d'aquell dia, en plan, l'assaig va ser tan guai que tot el que vingués era com, vale, vale, endavant, confio plenament. I el guai també va ser que la Claudia i el Lluís em van dir, Clara, o sigui, si no vols ensenyar el cony, no ensenyes. Si no vols ensenyar les tetes, no les ensenyes. Tenim plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. O sigui, com si hem de fer un fundido a negro i s'entiende que Bebo està follando i no és igual. Saps com? Em deien, en plan, no et sentis gens cohibida de dir-nos fins aquí. Em van respectar moltíssim, perquè en aquell moment, a més, la figura de la intimitat tampoc era obligatòria ni res, i al final la van fer ells.
Això ha de ser molt important, perquè quan arribes a un plató i et posen aquesta escena, un actor es pot sentir intimidat de dir, si no ho faig, no? Clar, tinc aquesta oportunitat, exacte. Si no ho faig, poden agafar una altra persona. Clar, deu ser molt important que et diguin, si no vols fer-ho, ho fem d'una altra manera, no has de marxar.
Total, per mi la primera temporada de Cardo era com la meva oportunitat absoluta, i era com, és que no vull dir que no a res, saps? Perquè, que també hi ha molt aquesta por, perquè és el que deia, que al final un abús de poder existeix perquè hi ha una persona que somia i que està amb totes les seves il·lusions posades.
Aquesta experiència que vas tenir, o sigui, no és l'experiència normal que sol tenir. Com va ser aquesta experiència de treballar amb com la Claudia Costafreda i la Nan Ruja, no com a directores, però com guionistes i com guies en aquest rodatge? Has notat alguna diferència amb elles i amb altres experiències que has tingut en plan al teatre o...?
Jo participo a la base de que sé que elles dos són dos filles de 30 anys, joves, i que empatitzen màxim amb qualsevol situació de violència que pugui patir una dona. Aleshores, treballar amb elles ha sigut increïble, perquè tot era des de l'amor, des de la calma, tot i que teníem super poc temps perquè vam rodar en res i no hi havia diners i no es podia allargar i tot era com molt estrès. Tot i això, era tota l'estona des de, vale, tranqui, vols repetir? Repetim. Vols no sé què? Tal. Vamos a tal. Quan et trobes amb això, dius, bueno, és que és com hauria de ser. Lo fort és que lo normal sigui lo altre. Saps? O sigui, com, de sobte és com, és que jo no crec en l'altra forma de fer cine o de fer teatre, perquè al final abusar és com, però, o sigui, què et penses que et donarà aquest abús?
I amb una mica en aquesta línia també, ara que estàs començant en el món del famoseo i comences a conèixer així persones més, no importants, però en la indústria sí, com per exemple els Javis, la Gedet, la Lola Rodríguez... realment, sí. Què passa quan no hi ha càmeres al voltant? És aquest món tan tòxic, com diuen?
Jo no sé si he tingut molta sort o què, però a mi els Javis han sigut increïbles, o sigui, amor pur tota l'estona. La Lola és una tia increïble, que em cau superbé. La Gedet igual, m'han acollit moltíssim, molt honestament i molt genuïnament, sense cap mena d'interès.
El món audiovisual per dins està canviant i és molt necessari figures com els Javis, la Claudia Costafreda, l'Anna Rujas, la Rodríguez, perquè canvien aquestes coses. Però realment, si tu tractes bé el teu equip, clar, el teu resultat serà meravellós, perquè la gent ho fa amb ganes.
Clar. Jo crec que sí que s'està canviant el paradigma, però bueno, falta moltíssim per fer. Perquè... Però bueno, espero que estiguem fent-ho bé i que estiguem en el camí de canviar-les.
Sí, molt poc a poc, però bueno, es va fent.
Bueno, moltíssimes gràcies, Clara, per haver accedit a fer aquesta entrevista amb nosaltres. Ens ha encantat i creiem que els teus punts de vista estan molt alienats amb, sí,
amb el missatge que volem
transmitir,
transmetre, sí.
I ens ha encantat tenir-te aquí i moltíssimes gràcies i sí, bueno, si vols dir algun missatge als nostres oients.
No, res, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, a tu, Marta, que és mi alumna.
Em fa moltíssima
il·lusió. I que m'ha fet molta il·lusió. I res més, moltes gràcies.
Doncs...
gràcies a tu.
Fins aquí l'entrevista amb la meravellosa Clara Sanz. Un molt fort aplaudiment. Sí. L'abús de poder no passa únicament entre directors i actrius, entre el cap i el treballador. Ja des dels inicis trobem aquesta diferència de posició entre la figura del professor i l'alumne. Com ha dit l'actriu Maria Molins, el sector del cinema i el teatre té un tret diferencial. A les escoles, els mateixos professors són els que donen la feina després i això crea un caldo de cultiu pels abusos.
Com influeix aquesta relació professor-alumne als actors en formació? Què opinen els alumnes? Com es gestiona per part de les institucions? Quin recolzament hi ha a les víctimes? Què es pot fer realment per canviar-ho? Es vol canviar? Doncs per trobar respostes només hem pogut fer una cosa. Sortir al carrer. L'Institut del Teatre, on els somnis poden començar i acabar. Quins són els límits d'un alumne per seguir endavant o abandonar els seus somnis?
Sota quin context passen aquests abusos?
Ho descobrirem avui, aquí, per trencar, com sempre, amb la cinquena paret. L'Institut del Teatre és una institució per formar-se en arts escèniques, centre de somnis per a moltes persones que volen entrar a formar part del món de l'espectacle. Al febrer del 2021, la Núria Joanico i l'Albert Llinós van publicar una notícia que va provocar un gran impacte mediàtic. Van denunciar l'abús sexual i de poder exercit per alguns professors sobre els alumnes. Avui ens endinsarem en aquests casos acompanyades per dos alumnes de l'Assemblea d'Estudiants de l'Institut del Teatre i de la Núria Joanico, a qui una pregunta decisiva va motivar-la a començar a trencar aquest mur.
Com pot ser que a Hollywood, als Estats Units, el Me Too hagi sortit i, en canvi, a Catalunya o a Espanya doncs no hi hagi hagut cap moviment similar, no? Arran de mesos i mesos de tirar el fil, ens van anar sortint molts casos, vèiem que s'anaven encaminant cap a l'Institut del Teatre. A partir d'aquí, què va passar? Com un efecte rebot. Molta gent que ho llegeix i que ho ha patit té ganes d'explicar-nos-ho. Llavors, tot l'impacte social que va tenir després, manifestacions dels estudiants, això va fer que el cas prengués una magnitud doncs, que també obligués a les institucions a reaccionar.
I, esclar, després de tot aquest rebombori amb la notícia del diari Ara, a l'Institut del Teatre es van fer unes jornades sobre l'existència d'abusos en l'àmbit artístic. Van tenir efectes?
Que hi ha coses que han canviat, però no perquè s'hagin fet aquestes formacions. Jo vull pensar que hi ha com un punt d'alerta més, com un punt d'alerta més amb tot el que passa. Com a mínim crec que ja no callem tant si una cosa no ens agrada.
I en la del professorat?
Per part dels mestres hi ha bastanta reacció a que se'ls ataqui o se victimitzen una mica. Jo el que penso és que s'ha de tenir una espècie de fe amb el mestre o la professora per poder aprendre. On, si no tenim consciència de com establim les relacions i sobretot quan hi ha una posició de jerarquia, és on poden sortir coses superxungues.
Quan nosaltres accedim als responsables de l'Institut del Teatre a explicar que tenim aquest reportatge i que teníem material documental que indicava que les víctimes s'havien queixat a l'Institut del Teatre i hi havia instàncies impreses i segellades, però mai se'ns va facilitar per part de la institució tota aquesta informació.
Nosaltres, com a funcionament, si ve algú amb una queixa, el que podem fer-li és un acompanyament. Nosaltres no ho gestionem de manera institucional ni real.
Però amb això sí que estem intentant de crear una participació cada vegada més activa i consciència de grup i de col·lectiu a dins tot el que és l'Institut del Teatre, tot i que això sempre és una lluita de llarg termini.
Ja que estan sortint tots aquests casos públicament, s'hauria de revisar el sistema judicial perquè puguin tenir recorregut els tribunals més enllà d'explicar-ho en un diari. Demostrar que aquesta és una conducta recurrent i que té lloc doncs, no de forma puntual, sinó de forma sistemàtica.
Al final hi ha un desig de voler tornar a la normalitat, no? Perquè quan aixeques la catifa i està plena de merda fa molta pudor, llavors el que vols és tornar-ho a tapar tot una mica.
Bé, és que sembla mentida, però després d'haver parlat amb l'Assemblea Feminista de l'Institut del Teatre i la redacció del diari Ara, que va cobrir aquestes notícies, que no podem evitar fer-nos encara més preguntes.
Doncs jo no sé, m'he quedat amb una sensació estranya. M'alegro que els abusos es denunciïn, òbviament. Però les víctimes només s'animen a parlar amb el diari quan surten notícies. I les institucions? Per què no fan res?
El sistema de denúncia és literalment una merda, o sigui, és caca. Caca, mal. Sí.
A l'Institut del Teatre ja ens van dir que per denunciar algun cas d'abús havies de fer un papeleo i
molt molta
burocràcia.
Sí, sí. A sobre, molt individualista, sí, sí.
Sí, clar.
Ells reforçaven que s'havia de fer una denúncia com col·lectiva, que havia de ser algo més col·lectiu. I això es nota, per exemple, amb l'Institut de Lleida, que, bueno, com hem vist ara el reportatge, va ser un moviment de totes les dones, i es van unir, es van respetllar entre elles i van decidir donar la cara juntes. Però, clar, jo és que jo sola, no sé si m'atreviria.
Clar, és que el que parlaven els alumnes. O sigui, jo crec que a l'Institut del Teatre hi ha com aquesta bombolla d'institució i molts bons professors i molt renom, que, clar, és que no interessa que s'escolti en aquestes històries de les víctimes, jo
sí,
crec que...
Sí, et deu sentir molt petit, també.
fer contra una institució amb tant renom i tindria que estar tan agraït i tant no sé què d'estar en aquesta posició que no puc dir
res. Clar, és que com és un papeleo i un procés enorme poder entrar a l'Institut del Teatre, és com, sí. No, ja que estic aquí no la vaig a cagar perquè potser em treuen, no, és que,
amb el que s'ha costa, de parlar. Sí.
A sobre, a l'Institut del Teatre va haver denúncies i es van començar, però realment ninguna, si us heu fixat, ninguna va donar la cara com a tal, no van donar noms, els noms no van sortir, els dels professors sí, però els de les actrius no, i és com, hi ha molta gent de renom que surt d'allà.
Bueno, però el bo és que ha sortit, gràcies a aquestes coses, altres persones han volgut contar la seva història, com per exemple, com va passar el moviment aquest Me Too d'Estats Units, que moltíssimes actrius també es van adonar compte que van ser assetjades gràcies a aquestes dones per contar aquesta història, perquè sí. Potser quan vius una experiència de trauma com és aquest, teva ment com que ho satura i diu, no, això no ha passat, però després mires enrere i dius, no, és que m'ha passat.
O no tens exemples i dius, pues això li deu passar a tothom, deu ser un gajo de l'oficio, deu ser una cosa que he de lidiar amb ella.
Esto te pasa porque, pero si ya sabías dónde te metías, ¿por qué te quejas de lo que te pasa si ya sabes dónde te metes?
Sí, és que el problema és que vivim en una societat que el tema de ser actriu, actor o artista, professions que és com tan difícil poder ascendir, poder ser alguna persona en aquest món important.
Sí, és com el preu a pagar, no?
Exacte. Sí. T'has de... Bueno, és que, clar, ets actriu, no? És que no podem viure en una societat que accepti aquestes coses i...
I que ho normalitzis a sobre. Sí, a sobre. Que la manera en què està tan normalitzat, no posar límits que no calgui perquè has d'acceptar el que t'estan dient i ho fas tal qual. O sigui...
Sí. O el que les actrius s'hagin d'enfrontar com aquest jutjament cada cop que avancen una miqueta perquè és com, bueno, ¿y qué has tenido que hacer per avançar, no? No sé què, que no es té, amb els homes no es té això, no? S'assumeix que és pel seu talent i pel seu esforç, mentre que en les dones moltes vegades és, ¿y qué has tenido
Seguro
que hacer,
que...
no?
A ver... Sí, eres amiguita del director, ¿eh?
Sí, ¿y cuántas veces te has tenido que arrodillar, eh?
Sí, són aquests comentaris. I a més, la vergonya recau en l'actriu en comptes de...
El director,
en què perquè una actriu pugui explotar el seu potencial i pugui arribar on es mereix, hagi de passar per aquests tràmits de tenir que fer segons quins favors a homes escarosos, que, bueno, en fi.
Bueno, i també tot això entra al tema dels nus a la càmera.
Sí,
clar,
sí.
Moltes actrius diuen, no, és que si potser si em nego a fer alguna cosa em treuen de la sèrie o no tindré tants papers o no tindré tantes escenes.
Està tan normalitzat que les actrius, si volen arribar a algun lloc, tenen que sexualitzar-se tant i sotmetre's a mostrar el seu cos i tot el que tenen, que si diuen que no, clar, és com... Estàs en una posició que dius, buah, per fi he arribat on vull, sóc una actriu petita encara. No pots dir que no, perquè agafaran a una altra.
És que també a vegades em plantejo, realment és això de que et poden substituir tan ràpid o és la idea que ens han fet creure perquè facis acceptis?
Sí, aquesta pressió de, però... si no ho fas, tinc una altra persona, eh?
Al final és coerció.
Clar, totalment, o sigui, és una manipulació en tot arreu.
També la vida d'Adele, que també té l'Ita.
Aquesta pel·li té la.
I a mi el que em fa molta ràbia d'aquesta pel·lícula és el tema de les escenes de sexe entre lesbianes. O sigui, entenc que, vale, el director és un home, tot el que vulguis, però agafa aquesta figura nova que està sortint ara del director d'intimitat, perquè aquestes escenes duraven com 10 minuts, la van gravar com 100 vegades durant 10 dies seguits, o sigui, va ser una explotació, i a més que les persones d'aquest col·lectiu de LGTB no es senten identificades amb aquestes escenes.
Per res, perquè està completament...
Si porno per heterobàsicos, totalment.
Sí, completament per la male gaze que es diu,
exacte.
No?
I lo del director d'intimitat està molt bé, perquè a sobre, no sé com no se'ls havia acudit ficar-ho abans, i fa poc vaig gravar un vídeo i els nostres actors, una noia i un noi, s'havien de donar un petó davant de la càmera.
I només per això,
i clar,
ja...
I ja, nosaltres ratlladíssimes de buals, i hem de dir als actors si us sentiu còmodes, si no us sentiu còmodes, girem la càmera...
Bueno, és que aquesta figura és molt necessària i menys mal que està sortint ara, perquè, vale, ara posa i se lien. Què implica i se lien? Què implica això? Que un sofà, on pots tocar...
El coordinador d'intimitat és molt més mecanitzat, molt més, doncs, vesses aquí, tal, acá, i això és molt més fàcil que dir, doncs ara te lies, és molt menys personal, hi ha uns passos escrits, una persona que t'ho està supervisant, saps la coreografia...
Jo tinc un amic que és actor i estava fent una sèrie per Amazon Prime, i s'havia de liar, ell té 23 anys, s'havia de liar amb una senyora de 54 anys, i tenia un director d'intimitat, menys mal, perquè era com, bueno, hola, em dic Àlex, tal...
Perquè no sigui violent,
exacte. Clar, és que és una... Aquesta escena serà una escena molt violenta perquè t'estàs liant una persona que podria ser la teva mare, literalment.
I per supervisar que el director d'intimitat sabrà coses, sabrà veure coses que potser el director no sap.
Exacte. O que no està pendent el director. Perquè també els directors, alguns tenen telites.
No només hi ha abusos sexuals en aquesta indústria, sinó també la vegada que hi ha hagut directors que en nom de l'art... Fem a les actrius i als actors el que ens doni la gana
Kubrick, no?
I et torturo. Sí, l'exemple així que em ve al cap és el del Kubrick, no? Amb la Shelley Duvall, que a la Xeri Duval se li queia el cabell literalment de l'estrès i de l'ansietat, i és que aquesta dona mai s'ha recuperat del que va viure.
Molt fort.
Inclús ella ho justificava, en plan, jo creo que si no hubiera pasado, no me hubiera hecho esto, no hubiera salido el producto que ha salido.
Però hi ha altres maneres per fer-ho d'aquesta manera. Un director necessita que els seus actors estiguin bé perquè, al cap i a la fi, són els actors els que fan aquest material audiovisual. O sigui...
Sí, és que ha d'haver algun equilibri. O sigui, entenc que hi ha directors de mètode i aquestes coses, però ha d'haver un equilibri. O sigui,
sí,
una cosa és trepitjar la persona amb la que estàs treballant.
Total.
I literalment tractar-la com si fos el teu ninot, i una altra és,
sí,
no sé, que és una persona amb els seus sentiments.
El que
les...
falta és comunicació, bàsicament.
Sí, perquè un actor de mètode que diu, mira, jo quiero hacer este tipo de actuación y me meto donde sea... I ho faig per la meva compte, a mi mateix, però tu no pots abusar una persona no consentidament i sotmetre-la a una tortura en nom del teu producte, perquè això és un egocentrisme enorme.
Total.
Que ve derivat de misogínia i de coses molt lletres.
Clar, és que tot el tema de l'abús de poder està super relacionat amb el machisme.
Sí.
Sí, és que no es pot separar, però bueno, tampoc volem entrar avui en aquest tema.
En aquest meló, s'obriu un meló molt gran.
Això és per un altre episodi, però bueno...
Sí, podríem parlar hores.
Crec que estem d'acord que falta molta comunicació entre actor, actriu i amb el director o productor, però també jo crec que falta comunicació, que això també és un altre tema. Els becaris, aquestes persones com d'un rodatge d'alguna producció...
Estan explotadíssims.
Explotadíssims, també.
Clar, perquè...
Això és un altre meló, també.
És una persona que es vol començar a ficar en aquest món, realment no té res encara... i està disposat a fer el que sigui.
O sigui, entenem que és un món molt difícil i que és un entre un milió.
I dic una persona i podria ser jo mateixa.
No,
però bueno.
Lo que nos espera, chicos. Però bueno, jo crec que estem d'acord que falta molta informació i comunicació, sobretot, i que aquests abusos no es poden...
I que estem poc a poc avançant, però falta molta feina.
Falta
encara.
Molta feina.
Molta feina.
Podríem passar-nos hores parlant d'aquestes dinàmiques de poder, però el programa té tants minuts. Amb la Clara hem entès la importància del professorat i d'un bon equip. També hem escoltat testimonis d'estudiants i hem vist les mancances del sistema. No ens enganyem. L'abús de poder està molt present en el món audiovisual i del teatre. Però, a veure, no és una cosa que canvia d'un dia per a l'altre. Aún estamos en ello. Com sempre, un minut de precisió per al nostre fantàstic equip. A la taula de mescles, Cris i Marina! Als micros, la Caterina i la Carmen com a col·laboradores. I una servidora, Marta, com a presentadora. Som la cinquena paret i seguim trencant murs. La cinquena paret.
Trenquem murs.
Bueno, ya meteremos sonido o algo así.
Podcast creado con el apoyo del Instituto de las Mujeres, del Ministerio de Igualdad, en el marco del proyecto CAPGEN de investigación de creación de piezas audiovisuales feministas con perspectiva de género.